Son las noises. Bon dia, què tal, com estem? Engeguem aquest dijous 14 de setembre de 2020. Engeguem aquestes 3 hores diàries de magazín d'Alt i Baix Penedès que us acostem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquest dijous començarà amb l'agenda cultural, amb aquest repàs emissora a emissora de l'activitat cultural i lúdica que hi ha a les nostres comarques aquests propers dies, a partir d'ara i fins diumenge, perquè a partir del que sentiu, trieu, remeneu i gaudiu d'aquests dies. A 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer dels 3 flaixos que us acostem al llarg del matí. I a 9:45 tocats de 10 estrenem nova temporada de l'Economia i Empresa amb la Federació Empresarial del Gran Penedès, avui en aquesta primera cita amb el teixit industrial, empresarial i econòmic d'aquest Gran Penedès. Comptarem amb la presidenta de la FEC, amb Neus Lloberes. Obrirem la segona hora amb actualitat, com cada matí, i avui la destinarem a parlar de la Fira Mediambiental Eco Sant Cugat, que se celebra aquest cap de setmana per 18a edició a Sant Cugat Sesgarrives. Tindrem amb nosaltres l'Oriol Pareta, tècnic, i l'Anto Atmella, alcaldessa accidental de Sant Cugat, i també un parell de conferenciants de la Fira, el Jaume Marlès i el Pep Vidal. A 10:45, segon flash amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació el racó de solidaritat i cooperació que també comença a caminar aquest dijous per primera vegada aquesta temporada 2020-2021. En aquest petit racó on hi donem veu i llum a les diferents ONGs de casa nostra, avui presentem la Fundació Pau i Solidaritat, que ens parla dels seus projectes que es financien amb diners del Penedès, i comptarem amb l'Alfonsa Santi Esteban. Ella és responsable de cooperació de la Unió Intercomarcal de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, l'Anoia i el Garraf, de Comissions Obreres i representant a la Fundació Pau i Solidaritat. Seguirem a les 11, estrenant aquesta tercera hora amb l'Enclau d'Igualtat, que també s'estrena aquesta temporada, aquest dijous 24. Encara cauen moltes estrenes, moltes retrobades de seccions que ens acompanyaven la temporada passada i que continuen amb nosaltres aquesta. A l'Enclau d'Igualtat avui parlarem del recurs dels pisos d'urgència per a dones i els seus fills quan pateixen violència masclista. I en parlarem amb la Teresa Planes, tècnica d'Igualtat i Cooperació, i el taxista que acompanya aquestes dones i aquesta canalla que fa el trasllat cap a aquests pisos d'urgència. I acabarem amb música, com solem fer els dijous. A vegades és una conversa amb gent del món musical i d'altres punxem música directament. Avui us apropem novetats i propostes musical. Per tant, punxarem força música en aquest tram final. I a banda d'aquests 3 flaixos, els 2:15, amb l'actualitat de les nostres comarques, aleshores en punt seguirem pendents del que passa més enllà. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Engeguem aquest dijous, ens acompanyeu i serem fins les 12.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Com fem i com farem cada setmana, els dijous, repassem alguns dels actes culturals i festius dels que podem gaudir aquests propers dies al Penedès. Una roda d'agenda que encetem a Olèrdola, Canal 20. Tot saludant el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, encetem aquesta roda amb propostes que es poden viure durant aquests propers dies, aquest cap de setmana, algunes activitats ja aquest mateix dijous, com per exemple, després de l'aturada del mes d'agost, el Bibliobús, el Castellot de la Diputació de Barcelona, torna als municipis, en el cas d'Olèrdola, doncs aquest mateix dijous, fa estada a Sant Pere a Molanta, davant de l'Escola Roser Montaner, a horari de 4:45, i acte seguit a Moja, el Bibliobús arriba també avui, en aquest cas de 6:45 a 7:45. A Moja s'ubica davant de l'Escola Circell. I l'Ateneu Mogenc organitza aquest dissabte un espectacle presencial d'improvisació teatral amb el grup Impro Acatomba. L'espectacle s'ha programat a les 7 de la tarda de dissabte al pati de la Capella Romànica de Sant Cugat de Moja. L'aforament està limitat a 40 persones i en funció de les inscripcions prèvies es podria programar una segona representació. A hores d'ara sí que hem de dir doncs, que la primera està del tot garantida perquè gairebé ja estan exaurides aquestes 40 places per assistir al primer passi, com a mínim, que hi haurà d'aquesta representació de teatre improvisat. Els Impro Acatomba improvisen a partir de frases que en entrar a l'espectacle escriu al públic. Les inscripcions, insistim, encara es poden fer a l'adreça de correu electrònic ateneumogenc@gmail.com. Les entrades tenen un preu de 3 euros pels socis i de 5 euros pels no socis. I aquest diumenge, ho hem comentat aquesta setmana, també es pot seguir la visita a Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès, programada a partir de les 12 i fins a 12:45. Amb aquesta visita es pot descobrir com era la vida a Olèrdola fa 1000 anys i quins van ser els moments capdals de la seva història, com la proclamació d'Emir Geribert com a príncep d'Olèrdola. I fins al dia 18 d'octubre es pot visitar a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia l'exposició Penedès Secret, que ha promogut el Consorci de Promoció Turística, una mostra itinerant que arriba al conjunt d'Olèrdola en el mateix horari d'obertura del museu de dimarts a diumenge de 10 del matí a les 8 del vespre. I durant aquests dies, tota aquesta setmana i fins dilluns de la setmana que ve, l'Ajuntament de Castellví de la Marca organitza la Setmana de la Salut. Són fins a 10 activitats amb el propòsit compartit de promoure hàbits saludables entre la població des de diversos punts de vista. D'aquí a pocs minuts, a les 11, hi ha programada una xerrada sobre alimentació en Gemma Mateu. I demà divendres s'ha previst un taller per joves dedicat a la sexualitat a càrrec de la tècnica de joventut Maria Soldán en horari de 6 a 7 de la tarda. Per dissabte a les 11 hi ha excursió a peu guiada amb l'Eloi Sadurní, que és instructor de marxa nòrdica. Caldrà portar bastons i la sortida s'ha fixat des de la sala polivalent de la Múnia. I una altra xerrada el mateix dissabte sobre alimentació a les 6, el mateix dissabte, com comentàvem, a la sala polivalent amb Pilar Casa. I doble proposta per diumenge dins d'aquesta Setmana de la Salut de Castellví de la Marca. Hi ha xerrada sobre carmanyoles saludables a càrrec de Mariona Fortuny, que és dietista i nutricionista, serà a les 11, i un taller de gestió emocional per la infància a càrrec de l'associació Elna. Cal dur en aquest cas llibreta i bolígraf perquè també és un taller per tota la unitat familiar. L'aforament de totes les activitats és limitat i tindran prioritat les reserves fetes al WhatsApp 687-03-1215. I com apuntàvem i ampliarem d'aquí a uns minuts, una estona, aquest cap de setmana té lloc la 18a edició de la Fira Eco Sant Cugat. Per evitar aglomeracions al carrer s'anul·la pròpiament la fira amb estants i expositors relacionats amb el medi ambient, la salut i el consum responsable, també l'espai gastronòmic i les activitats familiars, però els actes sí que continuen amb xerrades interessants. Per exemple, després de l'acte inaugural aquest divendres a les 7:05, xerrada Crisi Ambiental, una crisi civilitzatòria amb el professor Martí Boada. A 9:45 de la nit, passejada naturalista guiada a la Font del Cuscó. Per dissabte a les 10 hi ha taller de Kundalini Yoga, una xerrada sobre com menjar bé amb Esther Milà, i biodiversitat i canvi climàtic, canvis i efectes del sector primari, en aquest cas a la vinya, a càrrec de l'investigador Jaume Marlès. El podrem escoltar també d'aquí uns minuts. A les 9 de la nit es projectarà la pel·lícula El Olivo i per diumenge tres propostes. A les 9, caminada per netejar els entorns del municipi de Sant Cugat. A les 12, xerrada sobre economia circular amb Montse Vendrell i Pep Vidal, i per acabar, vermut popular. Tots els actes es faran al pati de l'1 d'octubre al centre cívic. En cas de pluja es traslladarien a la sala del cafè.
Moment ara de conèixer el que ens proposa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sumem actes a l'agenda del Penedès en xarxa, ara a la vessant nord-est de l'Alt Penedès, i arrenquem els actes culturals d'un cap de setmana on el Festival Eva aterra amb moltíssima força aquesta zona i ho fa amb tres espectacles que us aproparem tot seguit. Abans, però, dic que demà Sant Sadurní acollirà la segona tanda dels tallers de música per infants que imparteix l'Anna Roig. Es tracta d'una activitat, com us hem anat comentant en altres agendes, una activitat dirigida a infants entre 2 i 5 anys, que ja es va dur a terme divendres de la setmana passada amb un èxit molt gran, que es fa en tres sessions, una a 6:15 de la tarda, una altra a 6:45 i una altra a 7:15 al centre Vilarnau. És una d'aquestes propostes clàssiques que l'Ajuntament de Sant Sadurní fa any rere any i que sempre, com dèiem, té un èxit increïble. Si us interessa, podeu omplir el formulari que trobareu al web de www.santsadurní.cat. També divendres, ara ja sí, tenim una d'aquestes cites que us dèiem a l'inici del festival en veu alta, en aquest cas a les Caves Llopart, a Subirats, amb el concert de Xerí Maraster i el seu Brilla tu, un concert que es durà a terme a 9:15 del vespre. Té un preu de 15 euros l'entrada general i 12 euros si teniu el carnet de la cisterna. Important, s'ha de fer reserva a través del correu eva@enveualta.com o a través del WhatsApp al 660 68 73 25. Seguim amb dissabte i arrenquem a les 12 del matí a Sant Pau d'Urdal, a Subirats, amb la ruta de l'Esperanto. També és una d'aquestes activitats clàssiques que es fan a Sant Pau i que s'emmarca dins d'aquest museu de l'Esperanto que hi ha a Sant Pau d'Urdal. Cal fer reserva prèvia, això sí, trucant al telèfon 93 899 34 99 o bé al correu electrònic info@turismesubirats.cat. Ja a la tarda, dissabte a les 6 de la tarda a Mediona, actuació del grup de balls tradicionals Balls de Vetes de Mediona a la plaça de l'1 d'octubre. I una hora més tard, a les 7, arrenca Gelida el festival Píndoles, que és aquest microteatre fora del teatre. Què tindrà? Doncs tindrem tres peces curtes de microteatre, tres gèneres diferents i, a més, tres escenaris singulars. En aquest cas, les peces són A les fosques, Welcome to Berlin i Guarda la roba. El punt de trobada per aquest festival Píndoles serà la plaça de la Vila, a les 7 de la tarda, a Gelida. Les entrades tenen un preu de 10 euros de manera anticipada o bé de 12 a taquilla. I també dissabte, triple cita amb el festival Eva, és aquesta segona cita que comentàvem a l'inici del festival Eva, en aquest cas a Sant Sadurní. Us presentàvem aquesta proposta dimarts a la gent del detall i no és un altre que el passat, present i futur de Can Guineu, de la mà de l'associació Sansa Cultura. Com dèiem, tres sessions, una a les 7, una a 7:45 i una altra a les 8. Serà a Cal Calixtus i això sí, s'ha de fer reserva prèvia. I més Eva, en aquest cas al monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, a les 6 de la tarda, també dissabte, amb Eura Gaia i Abel Serra i el seu Olor a Terra Molla. L'aforament, com a tots els actes culturals, és limitat i per tant també s'ha de fer reserva prèvia a aquest WhatsApp 660 68 73 25, que ja us dèiem a l'inici, o bé a través del correu eva@enveualta.com. I si sou més de cinema, dissabte a 11:15 de la nit podreu gaudir del cicle Gaudí a la sala de Sant Llorenç amb la pel·lícula Madre, mentre que diumenge a les 7 de la tarda i també dins d'aquest cicle Gaudí podreu veure la Innocència a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida.
Des de Ràdio Vilafranca comencem el repàs a l'agenda amb literatura, amb una doble cita per aquest vespre mateix. D'una banda, Martí Gironell presenta a Vilafranca el seu darrer llibre, Paraula de Jueu. A 7:45 d'aquest vespre, al claustre de Sant Francesc. La presentació de la novel·la i de l'autor anirà a càrrec del crític literari i escriptor penedesenc Jordi Llavina. Com en totes les obres anteriors, Gironell juga amb una tramoia de ficció situada en un context històric que l'escriptor ha anat reconstruint de manera pacient i minuciosa. I a la mateixa hora, presentació del poemari Estacions Elementals de la nostra col·laboradora, la vilafranquina Maria Rodríguez. Serà l'escorxador de Vilafranca. A l'acte hi col·laboren David Montiagudo, Roger Subirana, Esther López, Pep Puig i Toni Regueiro, entre altres. I us en parlàvem fa uns dies. Aquest divendres, a 9:15, al claustre dels Trinitaris, arrenca la temporada d'espectacles professionals del Teatre Cal Bolet. Peix, de la companyia Hotel Yocandi, és l'obra amb què es donarà el tret de sortida a la programació. Un espectacle que ens ajuda a buscar allò que ens fa continuar nedant, buscant, remant, tot i la magnitud i la força imprevisible i sempre sorprenent de les onades. Aquest cap de setmana, a més, arriba la tercera edició d'Obrim Vilafranca. En parlàvem dilluns amb la regidora de promoció turística. Una iniciativa que permet visitar l'interior de 16 edificis singulars i patrimonials de la mà de guies i de propietaris o persones vinculades a cada casa i a cada espai. L'accés a les visites és gratuït, però cal fer reserva prèvia de places al web www.turismevilafranca.com. Dissabte, nova proposta del Festival EVA. A les 7, al passeig Rafael Soler número 18, Eloi Biosca presenta Censura i nu artístic, quan ens creiem que podíem fer el que volíem i resulta que no. A partir de les experiències i anècdotes viscudes per l'Eloi Biosca en el seu periple nacional i internacional, arran de l'exposició de la seva obra escultòrica, s'obrirà una xerrada debat al mateix taller de l'artista. I els castellers de Vilafranca celebren Sant Miquel amb un seguit d'activitats per commemorar aquesta diada del patró de la colla malgrat el context sanitari. Dissabte a les 9 del vespre, Cal Figuerot concert amb el grup de grallers Els de Darrere, amb aforament limitat. Diumenge se celebrarà l'entrega de premis del certamen literari de la colla a les 12 del migdia a la seu social dels castellers de Vilafranca. I per acabar, dimarts a les 8 del vespre hi haurà missa en honor a Sant Miquel a la Basílica de Santa Maria i en aquest acte litúrgic es farà pública l'estampa de Sant Miquel. Dissabte al vespre el Jazz Club Vilafranca estrena temporada de concerts amb una actuació organitzada dins la programació del 30è Festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu amb Steam Quintet, un projecte que neix de la inquietud dels seus integrants per apropar-se al llegat musical de les grans figures del jazz. Amb arranjaments propis presenten l'àlbum Live at the Pershing, de l'aclamat pianista Ahmad Janal. Les entrades es poden adquirir a entrades.vinzeum.cat. I l'EVA fa una segona proposta aquest cap de setmana a Vilafranca. Diumenge a les 12, a l'Auditori de Vinzeum, Esperanceta de Casa Garcia. Ahir justament parlàvem amb l'actriu, amb la Noemí, i també vam tenir l'Esperanceta. Quan les muntanyes baixen al Penedès i tot canvia de perspectiva. L'activitat és gratuïta, però heu de fer inscripció també al web de Vinzeum, entrades.vinzeum.cat. I acabem amb música. Si hem començat amb un doblet de literatura, acabem amb un doblet musical, i és que el Festival Músic Veu tanca la 6a edició aquest diumenge a les 7 a l'Auditori del Fòrum Verger Balaguer amb la pianista Montse Ríos, que presenta el seu treball discogràfic fruit de la recerca de partitures inèdites de compositors catalans dels segles XIX i XX. I a les 7 de la tarda arrencarà la temporada de música a l'Auditori de Vilafranca amb Obeses, la cobla Berga Jove i el cor d'Obeses, un projecte conjunt revolucionari tant per a l'esfera contemporània com per a la tradicional. I fem l'última parada d'aquesta agenda cultural a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens explica l'activitat més destacada del Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem a Llorenç del Penedès, ja que aquest diumenge a les 7 de la tarda al centre es farà la presentació del llibre L'Ogre Clasquet, crònica d'un irreductible de Jaume Borràs Galceran. Si voleu conèixer un tros més de la història, el Jaume Borràs ens explicarà les vicissituds i heroïcitats del coronel Barceló en Carrasclet, fill de Capçanes, exemple d'irreductible fidelitat a les llibertats catalanes i icona de la resistència popular de l'opressió borbònica després del 1714. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dissabte a les 6 de la tarda es tornarà a fer una altra sessió de cicle Gaudí, aquest cop amb La Innocència. Tindrà lloc al Centre Municipal de Cultura. Anem al Vendrell, i és que la sala exposició Portal del Pardo acull aquesta mostra de les guanyadores de la 10a edició de la Bienal de Ceràmica del Vendrell, que es podran veure a partir de demà, dia 25 de setembre, fins al pròxim 25 d'octubre, en horari de dimarts a divendres, de 5 a 8 de la tarda, dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges i festius d'11 a 2. Més cosetes que hi haurà seran la presentació del llibre sobre l'Alzheimer, Los hilos de vida. El llibre és un projecte de 34 autors de Catalunya, entre els quals hi ha escriptors vendrellens, com la Marisol Zafra, la Laura Escrivà, la Rosa Boliart, l'Alfonso Morillas i Macluc García, o la il·lustradora Jessica Castiñeiras. Els donatius del llibre es destinaran a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Vendrell i l'Associació i de la Comarca. L'acte tindrà aforament limitat i s'adaptarà a les mesures, ja sabeu, sanitàries marcades per la Covid. Per assistir-hi caldrà fer la reserva prèvia al Museu 10. Tindrà lloc demà de 6 a 7 de la tarda. Continuem amb homenatge al Castellers dels Nens del Vendrell del concurs 1970 i a continuació es farà la projecció del documental Concurs 1970, el desafiament Nens Vella de Maria Roig Alsina. Serà el dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli. I una altra presentació del llibre, però aquest cop ens anem cap a la setmana següent, que és el dia 29 de setembre, de 7 a 8 de la tarda a la Biblioteca Terra Baixa, la presentació del llibre Mar d'Estiu, una memòria de la Mediterrània, de Rafael Nadal. I acabem tot plegat a Calafell, amb, com bé deia la Sílvia, l'Esperanceta de Casa Garcia, Calafell, Seu del Cabell i El Camell, amb entrades exaurides que tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda, però que malauradament s'hauran d'esperar en un altre moment.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre que hi ha algú d'en peus que hi confiï cegament, m'has de creure si dic que ens en sortirem.
I amb aquest clam optimista ens en sortirem a càrrec d'Obeses, la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses, que aquest diumenge obriran la temporada a l'Auditori Vilafranquí. Arribarem a 9:45 a la primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès d'aquest dijous.
Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja eren més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou estil, els que vam ser i vam ser dos, vam ser unides, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. Saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins els ulls per saltar tots els esculls, quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar, els que hi vam ser, i tornaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'envers que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai bloc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. Junts vam ser milions de crits, dels porucs i els atrevits, ressonem fins a tocar-ho amb els dits. Va ser un dia pel record, per tots aquells que el temps va vèncer i no va veure, però que hi van deixar socor. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú amb veus que hi confiï cegament, m'has de creure set i que ens en sortirem.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez des de Ràdio Vilafranca. Acord unànime al ple de Santa Margarida i els monjos en la defensa dels treballadors i treballadores de les empreses afectades per la crisi industrial. Ens ho explica Raimon de Cara des de Canal 20 Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Tots els grups amb representació municipal van votar a favor de la moció en defensa del manteniment de l'activitat i els llocs de treball de les empreses Robert Bosch, Saint-Gobain i altres empreses del Penedès amenaçades per tancaments totals o parcials, entre les que hi ha Alfisa amb seu a Santa Margarida i els Monjos. La moció presentada la setmana passada al ple del Consell Comarcal, on també va obtenir el suport unànime de tots els grups, va entrar per via d'urgència a l'ordre del dia del ple ordinari de l'Ajuntament corresponent al mes de setembre. La moció dona suport a les mobilitzacions i reclamacions que fan els treballadors d'aquestes empreses i reclama la creació d'un grup de treball que, juntament amb altres administracions, elabori un pla de reindustrialització del Penedès basat en la reconversió del sector de l'automoció.
Us expliquem ara que un home s'escapa d'un control de la policia al Penedès i fereix una noia. És una informació que ens amplia Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. Un jove que conduïa una moto robada es va saltar ahir un control policial a la Granada i va poder ser detingut finalment a Sant Sadurní. Abans, però, va passar per diversos carrers d'aquest municipi a gran velocitat i finalment va poder ser detingut per la policia local sadurninenca. El lladre va conduir durant una molt bona estona a contradirecció i fins i tot va fer caure una noia que anava en moto, que va haver de ser traslladada a l'hospital pel servei d'emergències mèdiques. L'home, que segons algunes fonts té antecedents per robatoris, ha quedat a disposició policial i s'investigarà ara per què fugia de la policia.
Canviem de tema. La Bisbal del Penedès celebrarà la fira d'una forma diferent. Tindrà lloc els dies 3 i 4 d'octubre. Lourdes Meroño, Domenys Ràdio, bon dia.
Bon dia. Any rere any, la Bisbal del Penedès celebra la fira el primer diumenge d'octubre. Es tracta d'un esdeveniment que habitualment compta amb la presència de botiguers i empreses locals, parades d'artesania i alimentació, locals i foranes, i estants on les entitats es fan difusió de les seves activitats. Durant la fira també es programen actuacions de les entitats del municipi i hi ha actuacions musicals. Enguany, donada la situació que ha generat la pandèmia de Covid-19, l'equip de govern ha decidit no muntar les parades de la fira. Així, els dies 3 i 4 d'octubre, els veïns del municipi podran gaudir de les actuacions de Quim Mas Ferrer amb l'espectacle Itinerant, moltes gràcies, Ricard Ferrer i Enric Cambrany amb la representació teatral Les dones àvies i la dama i los vagabundos amb Oixi Amargós, David Palau i Nacho Romero.
I acabem a Ràdio Vilafranca. La companyia Hotel Iocandi, amb peix, aixeca el taló de la nova temporada. Aquest divendres, a 8:15 del vespre, al claustre dels Trinitaris, arrenca la temporada d'espectacles del Teatre Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca. Es tracta d'un viatge humorístic ple de reflexió, guardonat amb el Premi Moritz a la millor estrena d'arts de carrer a Fira Tàrrega 2019. Peix és l'obra amb què es donarà el tret de sortida a la programació. Un espectacle que ajuda a buscar allò que ens fa continuar nedant, buscant, remant, tot i la magnitud i la força imprevisible i sempre sorprenent de les onades. La companyia Hotel Iocandi, reconeguda amb el Premi Circòlica, proposa un divertit viatge cap a les profunditats de tots nosaltres, una reflexió sobre la poètica de l'absurd i el pallasso, la lluita de poder.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitats. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
A A la Creu Roja hem activat el major dispositiu humanitari per a fer front al coronavirus. Més de 4.000 persones voluntàries atenen les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i medicaments de gent gran, famílies, infants i persones sense llar. Si pots, col·labora amb el pla Creu Roja Respon. Ens fas falta, ara més que mai. Informa't al web creuroja.org o al telèfon gratuït 900 104 971.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
107.0 FM.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
L'economia i el teixit productiu i empresarial del Penedès seguiran tenint el seu espai, el Penedès en xarxa, en aquesta nova temporada, els dijous, quinzenalment, gràcies a la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. I avui, en aquesta primera cita, ens acompanya la presidenta de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Just ahir presentaven l'informe de conjuntura econòmica d'aquest primer semestre del 2020, que ara hi entrarem una mica a fons, però conclou que per reactivar el consum i el creixement econòmic és vital que recuperem la confiança. Com es fa això?
Va, això a l'economia, el concepte confiança sempre és superimportant. I, evidentment, si no es recupera el consum, l'economia anirà malament. Aquesta és una de les moltes conclusions, molts apunts que fa aquest informe, que de 33 pàgines, però, evidentment, si no hi ha confiança, malament. Per això, des de la Federació, no ens agraden les previsions i els anuncis catastròfics. Per què? Perquè la situació, evidentment, és molt complicada, però jo crec que més que tancar-nos i tirar la tovallola, el que hem de fer és intentar conviure el millor possible amb aquesta situació i buscar solucions. I, per tant, des de la Federació el que treballem és en aquesta línia, no? No a priori negar les possibilitats, sinó buscar la solució per superar aquestes dificultats. En aquests moments hi ha moltes activitats que es poden exercir amb dificultats, però que això no és motiu per deixar de fer-les, sinó el que hem de fer és buscar la manera de fer-ho possible. I això què fa? Això provoca positivitat, ànims, i tot això és un cercle que fa que després el consum també millori. Una miqueta, aquesta és l'idea.
Aquesta confiança, per tant, bàsicament és la confiança del consumidor, del client, per reactivar aquesta roda, aquest cercle?
Correcte, correcte. Aquesta és important, però en aquests moments, amb la crisi sanitària que vivim, que té un àmbit mundial, no n'hi ha prou. Això és, en qualsevol crisi, recuperar la confiança és bàsic per sortir de la crisi. Però en aquests moments això és, jo crec, molt més complex i només amb això aconseguirem poquet. En aquests moments cal, en primer lloc, molta injecció de diners i recursos per part de totes les administracions. Aquí em refereixo en primer les administracions de Catalunya i d'Espanya, continuar amb els plans, amb els ERTOs, continuar amb les ajudes que estan en marxa i ampliar-les fins que superi la crisi, i després això no es supera sense la injecció de diners, sense el pla de recuperació de la Unió Europea. Per tant, sí, la confiança és important, però ara en aquest moment aquesta crisi és tan greu i tan global que el que cal és que les administracions hi posin molts recursos. Un cop passada ja miraran com arreglen l'endeutament que serà produït, però ara si això no es fa, malament. I aquí les notícies són bones. Europa, el Banc Europeu ha reaccionat ràpid, tot i les dificultats s'ha pactat amb relativa rapidesa aquest pla de recuperació i, per tant, jo crec que aquí les previsions són optimistes per aquest motiu.
Aquest informe de conjuntura econòmica analitza aquest primer semestre del 2020 i, per tant, no ha tingut en compte els anuncis de tancament o els problemes de grans plantes, tant a l'Alt com al Baix Penedès, que encara continuen oberts. Per tant, en aquest segon informe sí que es veurà reflectida aquesta pèrdua.
Sí, però evidentment són anuncis molt preocupants i de tot aquí estem molt a sobre, no podem perdre ni un lloc de treball ni una planta al nostre territori, és a dir, aquest ha de ser l'objectiu, però desvinculem-ho de la crisi del Covid. Aquests tancaments no tenen una relació directa amb la crisi del Covid, sinó amb una evolució estructural, amb un canvi de funcionament d'aquest sector. És a dir, el sector de l'automòbil està canviant. Ho anava fent mica en mica. El Covid segurament ha accelerat algunes decisions, però no és un problema directe del Covid. Aquí el que estem apuntant des de la Federació és, bé, això ens han de ser alertes. Quan va haver l'anunci de la nit que no ho vam dir, això és un toc d'alerta perquè ens hem de posar les piles per fer un nou pla industrial de Catalunya, perquè el teixit industrial català s'ha quedat antiquat. Cal un nou pla industrial que prioritzi empreses de capital i centres de decisió més propers i amb tecnologia bona i també pròpia, no dependre ni econòmicament, ni tecnològicament, ni pel que fa a decisions de centres molt llunyans, que és el que ens està passant en aquests moments. I en el cas de l'automòbil és que el món de l'automòbil està canviant, les plantes canviaran i, per tant, això portarà tancaments.
Reaccionem tard? Això no es veia venir, aquestes mesures, aquest pla, no es podia haver treballat amb més temps, no ara que hi ha el problema sobre la taula calent?
Totalment. Aquí hi havia un pacte industrial a Catalunya que s'acabava aquest any. No s'ha acabat d'executar, no s'hi han posat els recursos necessaris, evidentment, possiblement comprensible, perquè hi ha hagut altres dificultats i segurament no és molt fàcil demanar-ho, no és tan fàcil fer-ho, però la veritat és això, que aquest pacte industrial no s'ha acabat de desenvolupar i, per tant, que això ens faci veure que quan no es preveu amb temps passen aquestes coses. Ens van tancant ara moltes plantes, és un ensurt, si això es preveu amb temps sempre és menys traumàtic i, per tant, no podem perdre temps i crec que ara ja ho hem detectat clarament, no?, que tenim un problema molt important sobre la taula i crec que la part positiva és que tant sindicats com patronals i govern de la Generalitat ja han fet un primer pacte, un pacte de bases, i ja s'està començant a planificar per treballar per aquest nou pla industrial, que esperem que es redacti, però sobretot després que es prengui seriosament i que s'hi destinin els recursos necessaris.
Saint-Gobain, Robert Bosch, Alfisa, sí. Santa Margarida i els Monjos.
Correcte.
Hi ha jugat algun paper la FEC en la negociació? O és bilateral, sí. Govern, empresa i sindicats?
A veure, la FEC, dues d'aquestes tres empreses que heu dit són socis de la FEC. Hem estat amb l'empresa en contacte des del primer moment, hem parlat amb els sindicats, hem estat en contacte amb el govern i, per tant, sí, hem estat molt a sobre per vetllar que aquestes negociacions tiressin endavant amb la màxima agilitat. Com a patronal territorial, aquest és el nostre paper, som els que coneixem el territori i, per tant, proveïm a les administracions i a les patronals que no són territorials d'aquest coneixement.
L'informe també apunta que Espanya està tenint més dificultats per controlar aquesta pandèmia. Em sembla que continuem encapçalant el rànquing europeu. I sí. Això els fa tema que aquesta recuperació econòmica serà més lenta que en altres països i això pot acabar comportant més tancaments d'empreses.
Sí, això és una realitat per tota una sèrie de circumstàncies que s'apunten a Espanya, és el país que tindrà un impacte més fort d'aquesta pandèmia, però això també s'ha tingut en compte a l'hora de fer la distribució dels fons europeus. Això és una anàlisi que Europa ha fet i, per tant, com deia, ara la clau és, evidentment, primer, sortir-nos d'aquesta crisi sanitària, és a dir, trobar la vacuna o la medicació per eliminar aquest gran problema. Però després, mantenir els ajuts que actualment Espanya i la Generalitat estan donant a les empreses que ho estan passant malament, perquè les empreses no hagin de tancar per motius derivats amb la crisi del Covid, però després, immediatament, destinar de manera adequada els fons que vindran d'Europa, que ja estan pensats amb uns imports, tenint en compte que Espanya és dels països més afectats. Aquí és importantíssim que es faci prèviament aquesta feina de veure a què es destinaran aquests fons, que hi hagin bons projectes, que hi hagin els plans ben fets perquè quan arribin realment es destinin adequadament. Per tant, sí, malauradament és el país més afectat, però això a nivell de repartiment dels fons europeus ja s'ha tingut en compte. Precisament, si recordeu, les grans discussions que hi van haver van ser en aquest sentit, perquè els països del nord no els hi semblava bé, no?, que aquí hi anessin més recursos que en altres bandes.
Se sap quan començaran a arribar aquests fons?
Sí, molt aviat. Els primers fons, és a dir, vol dir amb liquiditat, arribaran al gener del 2021. És a dir, ara ja això està ja en marxa. De fet, ja hi ha una oficina que està començant, que serà qui gestionarà tot això, i per tant és molt imminent, és molt imminent. Ara, en aquests moments, tothom està treballant per preparar aquests plans, totes les administracions, tant des de la més petita fins a la més gran, estan preparant aquests plans, els quals després demanar aquests fons europeus. Cal tenir en compte que la prioritat d'aquests fons seran en tres eixos. Primer, tot el que té a veure amb economia verda, és a dir, tota la part mediambiental. Segona, la reactivació econòmica. I tercera, la digitalització. Projectes al voltant d'aquests aspectes són els que es podran acollir a rebre aquests fons.
Si li sembla, presidenta, fem un cop d'ull a les tres comarques d'aquest Gran Penedès, com analitza aquest informe de conjuntura econòmica la situació. Comencem amb el Garraf, que potser és la que ha sortit més mal parada, no?
No, a veure, com que des de la Federació sempre intentem ser positius, primer, sí, hi ha diferències en el territori, però en global el que veiem, el Garraf ha tingut... anem a la xifra de l'atur, no?, que tots entenem i que és molt fàcil de veure. Doncs bé, el Garraf, l'atur, des de finals del 2019 fins a juliol 2020, ha augmentat un 2,63%. A l'Alt Penedès, un 2,52%, i al Baix Penedès, un 2,74%. Per tant, a la mitjana de Catalunya és un 2,76. Per tant, veiem que les tres comarques han tingut un augment de l'atur força alineat amb la mitjana catalana, i fins i tot el Garraf i l'Alt Penedès una miqueta per sota de la mitjana catalana. Ara, després, clar, evidentment, entrem en detall, i les dues comarques costaneres, litorals, Garraf i Baix Penedès, sí que tenen un impacte més important. Per què? Perquè tenen més part de la seva activitat dedicada al turisme. I aquí, amb aquesta crisi, per grans sectors hi ha moltes diferències. El sector del turisme, el comerç, té una afectació molt important. Construcció i indústria té una afectació més baixa. Simplificant-ho, això què fa? Que l'Alt Penedès, que té un 30% d'indústria, l'Alt Penedès és una comarca amb molta indústria, té una afectació més baixa. El Garraf, que té un 12% d'indústria, i el Baix Penedès, que tenen un 16% d'activitat industrial, i per tant tenen més activitat relacionada amb el turisme, té una afectació més alta. Això és importantíssim, que els esforços que es destinin primer a controlar aquesta situació i després a recuperar-la tinguin molt en compte que hi ha diferents sectors amb diferents afectacions i diferents necessitats. I, per tant, a la pregunta que deia, sí, el Garraf té més afectació perquè té més component de turisme i comerç que no pas a l'Alt Penedès, per exemple. Té una afectació similar al Baix Penedès.
A banda d'aquest anàlisi que mostra l'informe de conjuntura econòmica d'aquest primer semestre del 2020, la FEC també té una altra eina que presentava a principis de setembre i és el fruit, el resultat d'una enquesta que va fer als associats. El 70% de les 188 empreses que van respondre, que van participar a l'enquesta, asseguraven que havien hagut de tancar, o si més no, reduir l'activitat per culpa de la crisi econòmica. Són números importants.
Sí, són números molt importants, eh? I aquest informe és el segon, aquesta enquesta és la segona que fem, en vam fer una al març i ara n'hem fet una segona. Interessant veure, diguéssim, l'evolució, però sí, evidentment és que l'afectació és molt massiva. Però aquest informe precisament destaca això que us deia, no? La diferència d'afectació. En aquest informe es veu claríssim que dels que contesten, els que pertanyen al sector del turisme i el comerç són els que han tingut l'afectació més gran, perquè han hagut restauració, també hi posaria aquí, han hagut de tancar una gran part. Construcció, indústria, ha estat més estable, els ha baixat moltíssim la facturació, però ha estat dintre de la baixada estan més estables. I després veiem, això també és positiu, serveis empresarials, tot el contrari, més aviat han tingut un augment de la seva activitat. Per tant, molt diferenciats un sector d'un altre. I com veureu en aquesta enquesta, tots els enquestats demanen ajudes, allargar les ajudes, els ERTOs, importantíssim. Vam tenir fa pocs dies la ministra Díaz aquí a Catalunya i se li va preguntar per activa i per passiva fins quan es podrien allargar els ERTOs, no ho va contestar i per tant tot el teixit empresarial està molt pendent de veure fins quan es poden allargar, perquè els hotels estan molt tancats, tenen molt poca activitat i si no se'ls allarguen els ERTOs això acabarà amb tancaments d'empreses. Per tant, molt interessant, molt realment reflecteix molt el que percebem el resultat d'aquesta enquesta i tenir-ho molt en compte, sobretot especialment les administracions tenir molt en compte que això no s'ha acabat, que no podem parlar de post-pandèmia, encara estem en plena pandèmia i que per tant els ajuts encara s'han d'allargar durant bastant de temps.
A banda d'aquest allargament dels ERTO, quines són les principals preocupacions o demandes que els han fet les empreses?
Sí, ajustos fiscals, és a dir, baixar la pressió fiscal. Mai, època de crisi, mai és un bon moment per augmentar la pressió fiscal per recaptar més. Ara és el moment de baixar aquesta pressió fiscal i el que demanen és reducció de la pressió fiscal. Diria que són les dues principals demandes.
I a banda de la situació econòmica, també li volíem demanar a la Neus Lloberes per acabar per aquest any i poquet que porta al capdavant de la FEC, aquest primer any i escaig de mandat, que en una assemblea general aquest juliol passava i amb nota, i amb molta feina feta, perquè han acomplert ja més de la meitat del programa de govern amb el qual es presentava eleccions.
Sí, la veritat és que s'ha fet molta feina i jo crec que, a veure, el mèrit és de la renovació, que és una entitat amb molta història, però la candidatura que vam assolir la presidència de la FEC és un grup amb moltes ganes. Jo crec que aquestes ganes s'han combinat, no?, amb nou aire a l'entitat, i la veritat és que està anant molt bé. Penseu que hi ha hagut un any, però entremig hi ha hagut la crisi del Covid, entremig hi ha hagut un canvi de l'equip tècnic de la FEC, i per tant s'ha fet molta feina amb molts canvis, i aquí principalment s'ha d'agrair primer les ganes dels associats, que hem tingut força alta d'associats, per tant es percep que és una entitat que està viva, que fa moltes coses, però sobretot després hem aconseguit assolir i consolidar un equip tècnic que treballa molt bé i amb moltes ganes. Per tant, en conjunt, tot i que ha estat un any molt dur, perquè clar, és començar un projecte, molts objectius i a sobre enmig una crisi sense precedents, s'ha fet molta feina i estem molt satisfets. Però és mèrit això de les ganes dels empresaris. Els 1.000 empresaris que són socis de la FEC tenen moltes ganes de participar. Quan es fan propostes, quan es fan activitats, hi ha molta participació i moltes ganes. I després això, no? Haver aconseguit un equip tècnic que renovat, que fa molta, molta feina i que està treballant molt bé.
Neus Lloberes, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, gràcies per acompanyar-nos avui en l'estrena d'aquesta Economia i Empresa, el Penedès en xarxa, i molts encerts.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu, que és important també fer difusió, no?, de que hi ha una associació empresarial territorial que crea xarxa entre les empreses del territori, i això és importantíssim, sentir-se acompanyat, més que mai ara, en moments tan difícils. Gràcies per la difusió que feu.
Gràcies, una abraçada.
Adéu.
Tres minuts i ens plantarem a les 10 del matí. Notícies, farem aquest curt camí de la mà d'Al Jarró i aquest matí, aquest morning que ens canta. In my mind.
Straight, I was shaking, but now